Benvingudes i benvinguts una setmana més al De Mica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. En el programa d'avui farem un especial de llegendes catalanes recollides per Maria de Bell-lloc, també anomenada Maria del Pilar amb Espons i Labrós. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui!
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Lo món del fat. Per damunt del Vallès, tirant al nord, i cap de gemades quintanes, allí on començà a murmurar l'Otenes, quals aigües davallant d'una altíssima i sorprenent cascada, s'aixeca un món molt espadat i solitari, anomenat del Fai. Pren el nom dels moltíssims faigs que en ell creixen i que arribaven fins a la fondanada del riu Tenes. Roblerta també avant dels mateixos arbres, entre els quals ne descollava un que per s'alçària frondositat i gruixuda soca bé se'l podia anomenar lo rei dels faigs. Sentir la munió d'ocells que hi refilava, lo brugit de l'aigua que ressonava, per tot omplint d'harmonia aquelles cingleres. Veure tan espessat i foscúria cativava també l'ànima. Més vingué un dia en què l'amo d'aquells boscos determinat a tallar-los i una colla de llenyaters arribaren en aquell indret per començar sa tasca. Lo cap de colla guarní sa cabana a mitja alçària del cingle i al front de la cascada, i quan esdevingué la nit, allí se n'anà per reposar, damunt lo jaç dels fanals i llaçons que se hi havia guarnit de les fatigues del dia. Més, cosa estranya, per molt que feu, i a pesar de lo molt cansat que anava, en cap manera pogué aconseguir lo son. Llavores, se segué en lo portal, tenint a seus peus lo precipici, i allí es posà a escoltar la remor de l'aigua que del cim de la cascada baixava per entre els faigs i, convertida en nevada escuma, anava a estrellar-se en la primera petxina o replà, des d'on se tirava d'un bot a la de més avall, eixamplant-se i formant un blanc amplíssim vano, que baixant una mica més anava a formar l'Otenes. Així distret i admirant-ho, passava el temps, quan l'estrident cant del gall d'una llunyana masia anuncià la mitjanit. Quasi al mateix instant, una hermosa llum verda aparegué allí mateix on començava la cascada, i convenyant-se en aquell suavíssim aclaror, una dama de sens igual hermosura duia mig destrenada sa llarga cabellera, i tota sa figura tenia una gràcia particular. S'embolicà amb sa verda glaça amb sens igual gentilesa i es deixà lliscar cascada avall, tornant-se a la nevada espuma quan ella hi passava d'un color esmeraldat. Quan fou l'últim replà, aixecà sa grossa testa com guaitant el cim, i el llenyater, dirigint-hi també la vista, pagué baixar de dalt, lliscant, també amb l'escuma de les aigües, a una dona embolicada amb una llum clara i groga, semblant a la del topaci. Tan bon punt, aquesta fou a baix, una tercera dama que aparegué al capdamunt de la cascada, hermosa i resplendent, jugant amb la vella llum roja del rubí que l'envoltava, i com les altres, se deixà anar amb les espumoses aigües, cobrint-les de sa claror i color. Instintivament, i com ja esperant-ne una altra, tornà a mirar lo llenyater, i en efecte, una quarta dama, apareguent lo alt, coberta d'un hermós color morat, com la pedra virolada. Veiem quan s'acabaran, pensava ell des de sa taraia, i tornant a aixecar los ulls, vaixell com si sortís també de l'espuma de les aigües, un tan bellíssima i pura llum, que res componia amb la de les altres. D'entremig d'ella n'aparegué una dama. Era més jove i gentil que les altres primeres. Sa llum pura i blava pareixia baixada del cel. Sos hermosos ulls brillaven com estrelles de joia i d'innocència. Sa hermosa cabellera, enterament destrenada, la cobria com un mantell, subjectada en lo cap per una diadema de turqueses. Un collaret i manilles de lo mateix adornaven sos tornejats coll i braços. Al deixar-se lliscar avall, totes les aigües i totes les herbes de la cascada environaven, prengueren l'hermosa color de safir que ella irradiava. Allà, trobar-se totes plegades, començaren a ballar i a fer graciosos jocs enmig de l'aigua, juntant-se i apartant-se, formant a voltes los colors de l'arc de Sant Martí i altres destacant cada una per si los seus colors. Després, agafades per les mans, baixaren un xic i caminaren fins a ser al peu del grossíssim faig, el que besaren amb grans mostres de veneració i afecte. Allí començaren altra volta sos jocs entorn d'ell, cobrint-lo entorn de topacis, rubins, ametistes, safirs i esmaragdes, segons les gotes d'aigua que d'ella se desprenien. Així estigueren fins a trenc d'alba. Lo llenyater, el qui ja la som vencia, havia tancat los ulls en aquell moment i no et pogué veure per on desapareixien. L'endemà, a la mateixa hora, se posà la guait, i així com lo gall anuncià les 12 hores de la nit, aparegué la dama d'esmaragda i després d'ella, com lo dia abans, totes les altres. Més al mateix punt que anaven a començar ses danses, una d'elles feu un crit, girant-se vers a on ella guaitava, i s'entristeren sus hermosos rostres. El llenyater volgué endevinar la causa de sa tristesa, i les vegades que es guardaven amb los ulls plens de llàgrimes, los faig que voltaven el més gros, los quals havia ell tallat aquell dia. Les tristes dames s'amagaren darrere l'espumosa aigua de la cascada, després d'haver anat per un moment a recolzar-se les afrigides testes damunt la soca del rei dels faig. El dia següent, lo llenyater seguí sa obra destructora i tocà la sort de caure els cops de sa destral en aquell grossíssim i hermós arbre. Quan vingué la nit, se posà ell també de talaia com les dues passades, i tan bon punt lo gall cantà a la mitjanit, aparegué la dama d'esmaragda, sense fer cap joc ni dansa. Lliscava en pensiu el rostre cap avall. Darrere d'ella anaren baixant les altres, mas sense aquella alegria que tenien abans. Quan estigueren juntes, s'abraçaren tristament i ses mirades se dirigiren vers los destrossats troncs de sos faig. L'hermosa jovencela de safir, sense forces per resistir el seu dolor, recolzà sa agraciada testa damunt l'espatlla de la dona d'esmaragda. Les altres la rodejaven amb anhel i ella els feu senya de que l'acostessin al vençut i fornit gegant, que geia per no aixecar-se més. Quan prop d'ell fou, posà sos llavis damunt la mutilada soca i caigué als braços de la companya, que plorant, amargament, desaparegueren amb ell entre les aigües de la petxina de més avall. La nit vinent, lo llenyater tornà a ocupar lo mateix siti i encara que mort de son, allí s'estigué per veure en què pararia tot allò. Cantà el gall la mitjanit i, com sempre, aparegué la dona d'esmaragda més trista i sense forces, que quasi es pot dir que caigué cascada avall, en lloc de baixar-hi amb la gràcia i lleugeresa dels altres dies. Les altres també, com ella baixaren, més la hermosa jovencela de safir, no aparegué. Quan totes quatre trobaren a baix, en lloc de danses, començaren a plorar. I baixant més avall, anaren a veure el rei dels faig, que ja sense fulles, ni branques, jeia en terra. La dama d'esmaragda recolzada damunt d'ell s'atesta i com l'hermosa safir deixa-li d'existir. Les altres ompliren l'espai amb els sospirs de sa dolor i agafant-la desaparegueren per lo fons de la petxina. Lo llenyater no les torna a veure. Amb lo bosc desaparegut desaparegueren les fades. Més qualsevol que vagi al món del faig, quan los raigs del sol il·luminen la cascada i veurà sempre reflectir-se sos bellíssims colors formant tots junts l'arc de Sant Martí. La font de Sant Salvador. Era els últims del mes d'agost de l'any del senyor 1540. Dos llecs joves que per son trajos coneixia que eren del convent de Jesús, de l'ordre de Sant Francesc, edificat a extramurs de Barcelona, anaven pel camí de Mallorquines, dur a Santa Coloma de Farners. Tots aquells camps, en altre temps verdejats i plens d'ufana, estaven completament migrats, i les plantes raquítiques i quasi seques donaven un aspecte de tristesa a aquelles planures. Molt de temps feia que el cel no s'havia derramat sobre d'ells, ni una sola gota d'aigua. Los dos viandants, entristint-se més i més cada volta, en lo semblant d'un d'ells que resplendia de beatitud celestial, s'hi dibuixava un pesar, mentre sa mirada dolça i resignada s'alçava al cel com implorant misericòrdia. Aquest frare era el Beato Salvador de Horta, qual fama per ses virtuts i miracles s'havia estès per tot arreu. Ple d'immensa caritat i amor al proïsme, anava pel món duent la llavor de la paraula divina. I fill com era de Santa Coloma, l'amor a sa terra roduïa llavores a predicar-hi, perquè la gent, fent penitència de ses culpes, aplaquessin la justa còlera de Déu i fossin lliurats dels mals que per elles havien merescut. Al veure aquell trist quadro de sequedat i misèria, Nostre Sant resolgué lo redoblar ses prèdiques i oracions perquè el Senyor lliurés de tanta desgràcia s'estimada terra. Les fonts estaven seques, les deus totes estroncades. No se'ls trobava ni un rec a on hi passés gota d'aigua, així com tampoc en cap torrent, per a poder-se refrescar la segadegada gola. Los habitants d'aquella comarca tenien de beure aigua de les basses o sots, succeint-hi amb això que es desenvolupaven unes fortes i malignes febres que no tenien cura. Pujant amunt pel riu d'Arenes, ja feia moltes hores que caminaven. Lo company de Salvador s'assegué a l'entrada d'un bosc mitja hora abans d'arribar a Santa Coloma. Les alzines sureres aixecaven tristament ses branques mig seques al cel com demanant-li misericòrdia, i al cim d'un turó era ja mortes de set. Salvador, li digué, mentre s'asseia, com aquests arbres jo també desfallesc. I efectivament, la set, més que la gana i el cansament, los tenia aclaparats. Tot el dia havien caminat amb un sol abrasador i no havia passat per sa boca ni una molla de pa ni una gota d'aigua. Salvador, veient l'estat del seu company, s'atensà a una roca que dalt d'un marge de la vorera del riu hi havia, donant-li un cop amb lo palmell de la mà, deixant-se un fervorós prec a Déu, i brollar una flor de clares i frescoses aigües. Déu beneí l'acció amb son servidor, prometent, per boca d'un àngel, que tots los d'aquella aigua begueren, quedarien guarits de la febre, i que mai, per sequedat que hi hagués, minvaria el doll d'aquella font, nascuda per les oracions i mèrits de tan gloriós sant. Així s'ha sigut, per molt de temps, que passa sense ploure, per molta sequedat que hi haja, per més que s'estronquin tots los manantials, aquella font raja, sempre igual. Únicament quan s'han volgut fer excavacions per trobar lo lloc de sa naixença, llavores, para la font de les ses aigües i no hi tornar a murmolejar fins que la deixaren tranquil·la, altra volta. Els habitants de Santa Coloma, en agraïment al sant, hi feren una capelleta per honrar sa memòria, donant-li el nom de Font de Sant Salvador, per més que la Iglesia tot just l'hagi beatificat i encara totes les nits hi encenguen la grossa llàntia de llautó que penja davant de sa imatge col·locada al vell sobre de la font. Aquella llum serveix també de faro, per si per casualitat algun viatjant se perd per aquells entorns. I com aquella aigua cura de febres i altres malalties, se veu sempre concorreguda a l'ermita, sobretot en el dia del sant. I encara avui hi atrau un gran aplec de gent als encontorns. L'ossal de la núvia. Veus aquí que una vegada, en un mas d'allà de prop d'una ermita, a on s'hi venerava una verge anomenada de Puiggraciós, hi havia un marit i muller que, molt acomodats, que n'eren ben devots d'aquella verge i que s'hagueren pogut dir del tot feliços. Si Déu los hagués acordat lo tindre fills, cosa que de tot cor desitjaven. Més de cap manera podien tindre. I estant-se la muller una nit tota sola, planyent-se'n, sentir trucar a la porta i creient que fora el seu marit, baixar a obrir-la i es trobar amb una dona molt pobrament vestida que li demanava acolliment. Com tenia molt bon cor i era molt caritativa, amb tot grat li digué: «Entrau, entrau, que ni sopar vos ha de mancar, ni bon llit a on prendre repòs». La pobra dona entrà i ella va pariar-li algunes viandes i un llit a dalt d'una de les cambres més espaioses del mas. Quan la dona fou a dalt, vingué que arribà el seu marit, i com ella tot li expliqués, a ell no li agradàs molt de tindre una dona a casa, que anés sola pel món, en una nit tan fosca com aquella. Sense dir res, se'n pujà escala amunt per veure quina mena de persona era la que acollit havia sa muller. I tantos t'hagué de mirar pel forat de la clau, baixar corrent l'escala i tot tremolós digué sa esposa: «Per amor de Déu, ves corrents a cercar a l'ermità, perquè si veies la cambra a on dorm la pobra, de segur que esglaiada quedaries, tant en la resplendor que s'hi veu i les cantúries que s'hi senten». Més ella, com un vell xic curiosa n'era, en lloc de creure el seu marit, volgué també obrir pel forat de la clau. Més també, com aquell, de ballar tot esporuguida i sense saber el que li estava passant. I marit i muller restaren molta estona, sense que ni un ni l'altre diguessin res, fins que l'últim determinaren d'avisar els veïns d'unes casetes d'allí a prop. I quan hi anaven, els trobaren que venien ja molt admirats i preguntant per quina raó, essent tot just la mitjanit, tenien tan bella lluminària dins d'una de les cambres. I com lo marit los expliqués lo cas, tots volgueren veure aquella meravella. Més tantos del davant de la porta arribaren, los cans fugiren, i la lluminària desaparegué. Esporuguits tots los veïns davallaren l'escala. Por los feia estar dins d'una casa on hi havia una encisadora, i se'ls amos del mas amb ells sortiren, el de fora pres que havien tancat totes les portes de la casa, que assenyalaren amb lo signe de la creu. El sant endemà, tot lo poble sabia la nova, i molts foren los que volgueren ser-hi al davant quan obrissen les portes de la masia. Amb dalles, faques, forques i bastons s'hi dirigiren per a matar-la. Quan sortís la dona aquella, en cas que fos, com ella s'ho temien, una mala bruixa. Més res sortí, i a dins tot restava de la mateixa manera que ho havien deixat la nit abans. Per això, convençuts, quedaren de que la pobra era encara dins la cambra, i així es fou que molts hi pujaren. Si bé, quan fou l'ocàs d'obrir la porta, tots es feren d'enrere, perquè, amb tot, i que n'hi havia de molt valents, com a verdaders fills de la muntanya, en un cas com aquest, fins valor los hi mancava per girar la clau. I vingué llavors la mestressa del mas, en la quina podria més curiositat de tot, i es ficà resoltament dins l'encisada cambra, i sent ja dins, posant molt cuidado les mans als peus del llit, i no trobant-hi res, de mica en mica pujar fins al coixí, i encent el coixí i veient que res a dins del llit hi havia, la cercà per tota la cambra, amb la petita resplendor que el sol hi llançava per les escletxes de la finestra. I llavors, anar per obrir los finestrons, sense dir res de la por que tenia, i els de fora del quarto, estaven amb gran cuidado, però temien que la bruixa no l'hagués convertida en estàtua. Més amb tot, no hi gosaren entrar. Tant era l'esporoguiment que s'havia d'ells emparat. I veus aquí, que quan ella anà per obrir los finestrons, tot d'un cop, vegué la pobra que acabava d'eixir, a ella li semblà, d'una esquerda de la paret. I això li diu, quan jo arribi a ta masia, morta de fred i de fam, m'acolliràs amb amor, i em donaràs llit i sopar. Jo, en pac, te daré lo que tu tant de temps fa que desitges, i de lo que et planyies quan jo trucava a ta porta. I dites aquestes paraules, sense que els de fora n'entenguessin res, sense saber ni per on desaparegué, deixant-la més confosa que abans. Passada alguna estona, cridà son marit i els altres, i après que els ho hagueu tot contat, deslliberaren d'anar-ho a explicar a l'ermità, a fi i efecte de que aquest lo sabés dir del cert, si aquella pobra era la Mare de Déu, com deia la mestressa del mas, o bé una bruixa, com asseguraven los altres. I passant, que fou algun temps, veient la mestressa del mas, que les promeses de la pobra dona havien sigut certes, no tingué gens ni mica de dubte que devia aquell favor a la vetja de Puig Graciós. I així es va ser, com plorant de goig, se n'anà un dematí, dret a l'ermita, descalça i amb un ciri a la mà. I arribava, que hi fou, s'agenollà davant la imatge de la Verge Maria i li digué, Verge sobirana de Puig Graciós, que quan jo plorava dins la masia, me vares prometre un tresor preciós, que serà la glòria de l'ànima mia. Vos dono les gràcies i vos l'encomano. Voleu emparar-lo sempre nit i dia, que li en feu de mare si jo em mor. Demano que si a gran arriba, per vos sola sia. I veus aquí que l'arribada a l'hora tingué una nina, com un sol d'una hermosa, a la que batejaren amb el nom de Maria, en prova de gratitud a la Verge. I aquesta nina anà creixent amb una gràcia, amb una sapiença i amb una hermosura tan gran que, segons l'ho dit de sa mare mateixa, amb ella tots lo del poble, no hi havia, de qui sap quantes hores lluny, cap altre que se li assemblés. Per aquest motiu, sos pares la tenien molt guardada, estimant-la més que ells mateixos, i com que es desfeien per ella, no volien que sortís a l'hora del sol, perquè no se'ls colrés sa cara, ni a l'hora de la lluna, perquè no s'emmalaltissin son cos, i en tal manera la contemplava la mare, que ella valgué de menys, potser amb los molts anys que tenia i tanta fatiga, anant malaltint-se de mala manera. I la nina mai tenia ganes de jugar com les altres de la seva edat, sempre amb lo cap baix, com si estés trista, i sols s'obrien de tant en tant los seus llavis per cantar amb una tomada que enternia lo cor de sa mare aquelles paraules amb què aquesta la dormia en l'obrés quan petita n'era. Verge sobirana de Puig Graciós, que quan jo plorava dins la masia, més paraules d'aquesta cançó que la nina cantava, més i amb més dolç l'engiment, eren les darreranques. Que li en feu de mare si jo em mor de mano, que si a gran arriba, que vos sola sia. I així, anar fent-se gran. Ja podeu pensar de pretendents si en tindria, rica, hermosa i agraciada com era. Sa mare se tornava boja d'alegria, amb tot i lo mal que ella lo acabava. I son pare deia a tothom que de filla com la seva no els calia pas buscar-ne cap més. Passava el temps i Maria no feia cap de cap dels joves que la pretenien. Tots los diumenges, per compte d'anar a les ballades de la plaça, se n'anava al bosc, veí de sa casa, i tot collint floretes cantava Verge Sobirana. I això feia que moltes murmuressin d'ella, emmalaltissen més de 4 joves que de tot cor la volien. Una nit, la mestressa del mas se sentí molt mala. Prou vingueren metges i barbers, ves la malaltia havia pres massa peu i era impossible curar-la. Maria no es mogué mai del peu del llit i el pobre del seu pare escoltava los precs de la sua muller, recomanant-li sa filla, per fi, al cap de pocs dies i després d'haver rebut los sagraments com a bona cristiana, morí. Passà molt de temps i el pare de la Maria plorava encara la mort de sa muller, si bé la consolava un xic la presència de la tendra i angelical Maria. I així com eixa no volgué maridar-se en cap dels que la pretengueren, los uns acabaren per oblidar-la, i d'altres n'hi hagué que se n'anaren del poble, pues no podien aconsolar-se de no poder aconseguir tan preuada joia. Més un dia, arribà a prop del mas una comitiva de joves, tot casant-se, se dirigien a Sant Miquel del Fai, tots molt ben vestits i aparellats, com que mostraven a ser de gran valentia, sobretot un d'ells, per sa molta gentilesa, los quins que sentissen la veu de Maria, que cantava la cançó de la Verge, s'aturaren. El més vell de tots descavalgà i entrant dins lo clos de la masia, d'on li semblava sortir la veu, trobà l'hermosa Nina. «D'on sou? Quin és lo vostre nom, hermosa jovencela?» «Eixes ma casa pairal, galant cavaller, i mon nom és Maria». I ell li demanà que se'l deixés reposar, pues molt fatigat venia, i ella cridà son pare. Lo quin acordà, lo que li demanava, i passant lo mas, lo jorn, i la nit, i tots los de la comitiva, l'endemà al matí, quan sortiren del poble, lo pare de Maria reparà que el jove, ans de trencar per la drecera, girava moltes vegades lo cap, i que sa filla, cada vegada que això succeïa, s'empurporava de galtes i baixava sos dolços i hermosos ulls blaus. I passaren dies, i els pares del cavaller, que eren uns comtes molt poderosos, estranyaven que son fill passés tot lo sant dia tancat en sa cambra sense parlar amb ningú. La comtessa, que com a mare va ser la primera en adonar-se del retirament del seu fill, anà a trobar-lo i així li parlà. «Fill meu, ton pare, i també jo, estem molt encontristits al veure la melancolia que de tu s'ha emparat. Voldríem que ens diguessis què et manca o què desitges, que tot t'ho daríem per fer-te feliç». I ell respondia: «Jo, mare i senyora, sols desitjaria poder tornar a fer-ne una ben llarga casada, que ni en 8 dies ni en 8 nits de seguida pogués acabar-la». I això li fou concedit, i se li aparellaren cavalls i gossos i falconers, patges i donzells, per a la casa que ell tant desitjava deixés memòria en aquelles terres. I quan tot fou aparellat, sortí el fill del comte amb escuders i amics, i se n'anà dretament al mas que s'enamorada, perquè Maria li tenia el cor robat des de lo primer instant en què l'havia vista. I tantos del mas dels olivers arribaren i vegé a la tendra donzella que a l'oure lo soroll dels cavalls a la porta del clos corregut havia. Ell descavalcà i entrant a la casa d'ella demanà a son pare que el deixés esposar amb sa hermosa filla, puig que amb gran passió son cor li demanava. I el pare ben content ne fou i tot ho aparellà, per les esposalles que devien celebrar-se a l'ermita de Puiggraciós, per haver-ho així demanat, la que anava a ser esposa del fill del comte. Més veus aquí que el camí per anar-hi era espadat, pedregós, i quan Placenta, la comitiva, per ell anava, el corser de la donzella, perdent los frens que el subjectaven, amb impetuosa fúria, isqué de la via i, travessant per l'espès boscatge, davallà per l'altre costat de la serra, anant, envers de la torrentera. La roca era alta, lo fondo salvatjós i horrible, i el cavall, així que va ser-hi llançat, foc de sos nassos, al fons se llançà amb sa lleugera i tendra carga. Des d'aquell dia, ningú mai més ha vist l'hermosa flor del mas dels olivers, però si bé baixaren tots al fons del barranc, res hi trobaren, com no fossin les petjades ben marcades del cavall, que mai més han pogut borrar-se. Molts digueren que, com que havia estat son naixement per art de bruixeria, corresponia sa mort amb ell. Altres deien que, com sa mare l'havia ofert a la Mare de Déu, malament podia permetre aquesta que es maridés, més que fos amb lo fill d'un comte. Lo quin fou molt trist i apesarat de tot això i se'n tornà a ses terres amb una malaltia al cor que no pogueren aturar-li los metges i nigromàntics que al castell de son pare per aprovar-lo anaven. I des de llavors, en lo poble on succeïa això, se n'ha donat aquell cingle lo nom de Sal de la Núbia. Lo castell de l'amor. Una vegada era una pastoreta que amb son ramat de cabres s'estava tot filant dins una delitosa pineda, cantant navelles cançons de la terra, quan de sobte sentia al seu detràs grans clapits de gossos que tiats n'eren per una altra colla de caçadors, i ella se'ls girà, i vegé el príncep davant d'ells, tan gentil i hermós que el cor ne captivava, i lo que passà, com un llampec, per tan prop seu, que el cavall fent remoure les pedrades, en tirà una, tot justament al vell mig del cor de la donzella. I veus aquí, que allí mateix, passava un torrent, i ella, que se'n va torrent amunt, tota plorosa, fins a arribar a una font de clares aigües, tota voltada de llacs i parets, de gran alçària, que l'heura n'havien ramades, a on hi bordejaven unes canyes, que segons se deia, al vinclar-les lo vent, produïen harmoniosos sons, pues que eren fades. Així doncs, arribà ella, ben desconsolada, quan de dintre del canyer naixia una d'aquelles, i li preguntà per què n'estava tan adolorida. I sapiguda la causa li diu: «Ves-te'n a la mar salada, si és a l'hivern, tan bon punt en l'ocel les estrelles brillin, i si és en l'estiu, tan bon punt despunti el dia, quan fred i calor de la terra atudeixin, i amb aquest lliri dels nostres llacs, així que l'ensenyis, se t'obriran les aigües i se t'alçaran les roques, i tu et ficaràs mar endins, i et de sota d'elles hi trobaràs les hermoses corals que em duràs. Fins a i tant que te'n digui prou, anant amb compte de que no t'hi estessin pas més de lo que t'encomano, perquè si no, sortirà el rei dels peixos amb les grosses escates que ventant amb sa cua faria caure damunt teu totes les roques». I la noia se n'hi va anar al ser la vella nit, que el fred tot ho atuia, no mostrà la mar lo lliri, i les aigües totes s'obren, i ella baixà al fons del mar a collir del coral que necessitava. I 7 anys així ho feu, la nit, a l'hivern, de dia, a l'estiu, al cap dels quals, un dia que collia el millor coral, aletejà el peix de les llargues escates, i amb una mica que s'entretingué per no deixar aquell que higueren les roques, collint de sota seu la mà de la donzella, que per sempre més n'ha restat sense. La noia se n'anà a trobar les canyes, de les que naixí l'hermosa fada, que consolant-la li digué que ja tenia prou coral, i acompanyant-la al cim d'una muntanya, ni fabricar amb ell un palau, que era tot meravella, amb ses vermellenques parets i ses pilastres de glaç, que la donzella havia recollit, i havien les fredes nits d'un hivern guarnides d'or del raig del sol que l'estiu l'havien cremada. I era tan hermós i esplèndid que tothom, de més de 100 llengües al voltant, ne parlava. I fins lo fill del rei volgué veure'l, no creient en semblant meravella. I se n'anà, i lo vegé, tot que s'hi encantava, i li agradà, sinó que és la pastora, a qui ni tan sols va mirar-se. Per això al vespre, aquesta anà a trobar a la fada, i li contà com lo príncep havia anat a veure lo seu palau, més que en ella, ni solament l'havia talaiada. I la fada, pujant d'una espada de roca, agafà un duc que dins son cau niava i lo donà a la noia dient-li: «Ves-te'n a la mar salada, tira aquesta trema de fina sarga, dintre la que hi ficaràs la carn d'aquest au feta a trossos ben petits. Amb son olor vindran una munió de peixos amb una perla a la boca, que deixaran anar per lo bocí de carn, i tu recull totes les perles». La noia ho feu, i als pocs dies no es parlava d'una altra cosa que de les motllures, capitells i cornisses de perles que estava guarnint lo palau dels corals, de qui sap a on, ne vingueren per veure els prínceps reis a professor feta, que era cosa mai vista la riquesa que duien. I un dels reis s'enamorà de la donzella i la demanà per esposa. Més eixa, que tant havia treballat per conquerir l'amor del príncep, el que aimava encara més que mai refusar la corona de reina, per lo que fou tothom esmirat que més no podia. I tots los que al palau anaven, conèixer volgueren a la que havia rebutjat tan gran fortuna, i un dels tants fou lo príncep. I a la nit la donzella contà a sa protectora com aquell l'havia volguda conèixer, més sense fer per això cap cas d'ella, i pujant la fada dalt d'una roca, més espadada encara que l'altra, on tot un vol d'àligues hi reposaven, digué: «Aneu, empreneu el vol envers la mar salada i porteu-me dels tresors més grans que en elles crien. Les àligues, son vol majestuós aixecant fins als núvols i fendent l'espai, no pararen fins a trobar les grosses muntanyes d'una escuma que ben dins de la mar ne formaren les onades, i en les que habitava la nissaga dels peixos de lluenta escata. A l'arribar allí, les àguiles, broncentes, s'hi llançaren com a fletxes, i del mig de la bromera ne sortiren al poc temps, portant cadascuna d'ella en son bec un dels peixos que estriparen amb ses urpes, traient-los-hi un diamant del mig del cor, lo que n'anaren a tirar a la falda de la donzella, que en la platja les esperava. A l'endemà tothom parlava d'una grossa i brillant estrella que dalt del cim del palau hi havia, tota feta de diamants, amb un carboncle del mig, tret del cap d'una de serpent, en un dels llacs de les fades habitaven. Quan estrella, per tots quatre costats que la miressen, sempre es veia de tan brillant que n'era, i cada volta eren més grans les comitives que a veure l'anaven, mas la donzella cap cas ne feia, així com tampoc de ses moltes lluances ni dels molts pretendents que la volien. Un dia anà lo príncep, i trobant-lo palau desert, se'n baixà al jardí, que ple estava d'hermosíssimes i estranyes flors, i tant s'hi extasià que se li feu tard sense donar-se'n, i volguent sortir, obrirà una porta en la paret de cristall, enramada d'heures que el jardí environava, per la que es ficà, trobant-se de sobte dins d'un bosc d'altes i gemades alzines. Tot semblà de miostis i velles flors buscatanes, les quals, enllaçades, son nom formaven, i al capdavall del que hi havia una cascada de topacis i esmaragdes i grosses petxines de mar a perla, que la una de sota l'altra recollien aigua de nou, olors que d'on brollava, i el príncep n'era tot admirat, fins que enmig de l'aigua hi veia emmirallada la donzella, que hermosa li semblà, sinó que li faltava una mà que les roques li havien llevada. I ell que diu: «Si amb una mà sola ha fet totes aquestes meravelles, què n'hauria fet si les hagués tingut totes dues?» I tan bon punt diu això, ressonà tot el palau, i del mig de les aigües naixí la donzella, la qual, quin fou molt prendat, lo príncep, i li demanà lo seu amor, que molt lo volia, i ella li donà ben contenta, com que quasi plorava d'alegria. I així eren les fades que l'ompliren de flors i de joies, i li donaren una petxina plena d'aigua, on hi ficàs un mutilat braç. I tan bon punt ho feu, naixí del fons d'una blanca i vella mà que 7 anys havia colgada, i ara tornava en lo seu puesto per a fer ben ditxosa la pastora, que amb lo seu espòs i príncep fou feliç tota la seva vida.
De mica en mica s'omple la pica, un programa a Bilbo Iria i Ràtia, al 96.0 de la FM o a la web bilboiria.eus.
No sense abans recordar-vos que podeu seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook, de mica en mica, guionet Bilboiria, i tornar a escoltar tots els programes del de mica en mica al web bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!
Ja tenen 16 anys i ara tot els crema refreguen els cossos pels camps del costat. Un vestit de flors i una camisa descansen a l'herba si el riu és a prop. Marxen les hores buscant pigues noves, tan sols els ocells les han vist, agafant les bicis sabent que és l'inici. Sobre els seus caps s'ha fet la nit.
Quan li agafa la mà, no passa el temps, saps que t'estimo, mai m'ha passat, no sé què. Què està passant? I entre uns dits els dits de l'altre, com si fos un videoclip. Què ens ha passat? No sé què som, però què ho ha passat?